ja us hem parlat a l'informatiu de la dificultat de l'accés a l'habitatge dels jovens, doncs ara ho podem seguir abordant amb l'autor de l'informe del Consejo de la Juventud d'Espanya, en Jofre López. Benvingut a Radio Villa, molt bon dia.
Hola, benvinguts a tots i a totes.
Bé, en tot cas, sembla que els jovens de les Illes Balears ja no són els primers a emancipar-se en el conjunt de l'Estat, sinó que ara en aquest rànquing supera la nostra comunitat, el Principat de Catalunya. I això per què és? És perquè a Catalunya hi ha hagut una millora de les condicions de vida i de sou dels jovens, o és que potser aquí a les Illes hi ha hagut un empitjorament d'aquestes condicions o un encariment de l'habitatge?
La primera opció la podríem descartar, perquè de fet en l'observatori, que comparem les dades de totes les comunitats autònomes, veiem que l'emancipació ha anat caient a tot arreu en major o menor mesura. Llavors, el que ha passat, en aquest cas, és el que et comentaves, que era la segona opció, que la caiguda aquí a les Balears està més pronunciada que no pas la de Catalunya. Llavors, clar, això ha fet, ha estat Catalunya ha lamentat a Balears no perquè ho hagi fet més bé, sinó perquè han pitjorat menys, podríem dir. Però la situació, és les causes són les conegudes sempre, el tema del mercat laboral, l'accés al mercat de treball, al mercat dels preus immobiliaris. El que passa és que en el darrer any, l'informe semestral, tots aquests elements han empitjorat molt més a Balears que no pas a Catalunya.
O sigui, bé, queda clar que no és que hi hagi alguna altra comunitat que vagi molt millor que la nostra, sinó que nosaltres hem empitjorat més, en tot cas.
Sí, exacte, sí.
Hi ha algunes dades un tant sorprenents, eh? Per exemple, un menor de 30 anys resident a les Balears, estem parlant d'estadística, o sigui, és una mitjana, eh? Un menor de 30 anys de les Balears ha de destinar l'equivalent al 136% del seu sou, o sigui, una vegada i una tercera part del seu sou, per poder accedir a un pis de lloguer.
Sí, hauríem de parlar en condicional. Hauria de destinar un 136%. Clar, llavors, amb aquest condicional i amb la xifra que surt ja veiem que és un condicional que a l'hora de la pràctica és inversemblant, és molt poc viable. Llavors, amb això el que estem dient és que una persona amb un salari mitjà no podria accedir a un habitatge lliure tant de compra com de lloguer. Llavors, què significa? Quan diem aquestes dades, clar, són molt alarmants i els diuen després, vol dir que no hi ha cap jove que pugui emancipar-se? Dic, no. El que vol dir senzillament és que les persones joves que poden emancipar-se o bé tenen salaris o una capacitat de renda o de la seva parella en conjunt molt més elevat que la mitjana, o senzillament es tracta de persones que tenen recursos econòmics dels familiars, per exemple. Clar, això fa que, com que són casuístiques estadísticament cada cop menys habituals, clar, són casos, podríem dir, més atípics. Però quan una persona jove amb un salari o amb uns ingressos mitjans, doncs no podria accedir a un habitatge. Llavors, quan surten aquestes xifres, és justament com un pretext per dir justament que l'accés a un habitatge no està democratitzat o no es podeix a una igualtat de condicions, sinó que està molt influenciat per les classes socials, les desigualtats o els temes de renda, per exemple.
Perquè quan parlem d'aquest salari mitjà d'un jove menor de 30 anys a les Balears, de quan estaríem parlant? Arriba als 1.000 euros?
No arriben als 1.000 euros, no. Aquests informes els van començar a fer com fa 10 anys, em sembla, si no recordo malament, i en aquell moment es parlava dels sous mileuristes, que ara els sous mileuristes gairebé és com un privilegi, perquè a la mitjana, ara de memòria no ho sé, però no arriba als 1.000 euros. En el conjunt de l'Estat eren, sembla, si no recordo malament, per sota dels 900 nets. Per tant, ja ens podem imaginar que en el moment en què els preus comencen a pujar, cada cop es demanen més requisits, més avals per accedir a un habitatge de compra com de lloguer, amb 900 euros no fas. I fins i tot amb 2, amb 1.800, en molts casos, especialment a les grans ciutats, en el cas del lloguer, tampoc faries pràcticament. Suposant en el cas aquest hipotètic que no haguessis de destinar més del 30% de la teva renda a pagar la hipoteca i el lloguer, perquè ja sabem que per la compra a l'import directe de la hipoteca o del lloguer cal pagar els subministres, els telèfons, el menjar, tot el que sigui. Per tant, que és una situació molt complicada amb el nivell de renda actual.
Clar, ara ho apuntaves, no? De fet, hi ha recomanacions al respecte de que, diguem-ne, lo raonable per invertir en l'habitatge és aproximadament una tercera part del sou que percep l'inquilí, no? Però clar, aquí estem a anys llum d'això encara.
Sí, durant l'època d'aquella bombolla immobiliària, aquest 30%, les pròpies entitats financeres se'ls saltaven a la torera, podríem dir així, en termes col·loquials. Ara, senzillament, que el crèdit financer és molt més restrictiu, es miren molt més les coses amb molta més cura, tant en la compra com fins i tot en el lloguer, fins i tot demanen d'això, les nòmines de no sé quants anys, contractar una assegurança, un informe de no sé què, uns avaladors, amb la qual cosa les condicions d'això s'han endurit molt. I aquest 30%, podem discutir si és un 30 o un 35, no vindrà d'aquí. No vindrà, en aquest cas, els joves no tenen un 5% de diferència. Però sí que és una ràtio que, a partir d'amunt de la qual, diguéssim, és una situació que és poc viable a curt termini. A curt termini potser sí, però a llarg, perdona, a mitjà llarg termini no, però està pagant, posem pel cas, un 40% o un 50% del teu sou a l'habitatge, perquè al final no podràs fer-li front de manera continuada, perquè clar, aniràs tirant dels teus estalvis.
No, clar, i més quan estem parlant de que l'habitatge, el sou mitjà dels joves està per sota dels 1.000 euros. Si fossin sous alts, doncs home, on sigui pots invertir-los, no? Però...
Sí, i a més un altre inconvenient és que estem parlant de sous mitjans. També és aquest sou, tampoc és continu al llarg de l'any. Una persona jove, que és un altre tema, és de precari laboral, pot tenir una feina al mes de gener, ara, quan acaba la temporada de rebaixes, deixar de tenir feina, la temporada d'estiu, tornar-ne a tenir, per tant, aquest sou no és un sou fixe. L'ideal d'allò que tothom... No, és que la gent té un sou de 1.000 euros, però 1.000 euros durant quant de temps? Clar. O quantes vegades rep 1.000 euros? Potser al final de l'any aquests 1.000 euros potser els ha rebut, en el millor dels casos, potser 10 mesos, us posem pel cas. Clar, això també és un altre inconvenient que tenim, que la regularitat de la font d'ingressos tampoc està garantida.
Altres dades que inviten a la reflexió, sempre parlant d'aquest accés problemàtic, quan no impossible, a l'habitatge per part dels joves de les Balears. El 2015, un 27,5% de la població de les illes entre els 16 i els 29 anys vivia emancipada. En canvi, durant el primer semestre del 2017, aquesta taxa havia baixat fins al 22,5%, és a dir, 5 punts percentuals. Déu-n'hi-do la baixada.
Sí, sí, és una caiguda de les més pronunciades que hi ha hagut a Espanya. No de la més alta, em sembla que, per exemple, la Rioja, per exemple, que és clar, és una qualitat completament diferent, havia baixat força més, però sí que la baixada és interessant. I aquí, és que en el cas de Balears, s'han accentuat dos d'aquests elements que dèiem al principi. No? Per una banda, ha succeït que, per exemple, en el cas del lloguer, és on més han pujat els preus del lloguer, i ara actualment els joves que poden emancipar-se ho fan per lloguer, perquè per la compra és inviable, tant per nivell de preus com pels requisits financers que et demanen. Per tant, els joves que aconsegueixen emancipar-se ho fan amb lloguer, i si els preus de lloguer pugen, doncs és molt més complicat. I de l'altra, perquè si dèiem, per exemple, el conjunt d'estat, que bueno, sí, que potser s'havia creat ocupació entre la gent jove i que aquesta ocupació podia ser temporal, però bueno, com a mínim era feina, i algú podria dir, no, si és que era feina, mira, ja està bé, no? Després, quan miràvem les dades, veiem que això, aquesta feina, és el que diem, no és una feina regular, està mal pagada, és molt temporal. En el cas dels Balears, aquesta creació d'ocupació no s'ha generat. S'han mantingut en termes anuals, ja no comparem amb un trimestre d'activitat d'estiu, sinó sempre un trimestre del 2017 amb el mateix trimestre del 2016. Però aquesta corrupció no s'ha produït, amb la temporalitat continua sent molt alta, la sobrequalificació, que és un altre element que diem que sempre es manté molt estable, a Balears ha pujat una miqueta més, o sigui, és com reforçar una mica més la ferida, no? És allò, aquelles coses són el conjunt de l'Estat, deien que podíem succeir, a Balears s'han donat un pas més endavant en negatiu.
Caram, esperem que també siguem els primers a l'hora de començar a revertir la situació.
Sí, el problema és que aquestes situacions, igual que, per exemple, podem dir que el preu de la benzina puja i baixa un dia per l'altre, en el cas de l'emancipació no és una cosa que canvi automàticament, perquè una persona, clar, emancipar-se no és només un fet estadístic de marxar de casa als pares, sinó que és una decisió que a nivell individual la vivim com una situació que hem de madurar, mai més ben dit, doncs implica doncs, això, una certa estabilitat, definir una itinerària de vida, unes perspectives de certa estabilitat, i clar, això no és una cosa que et canvi d'un dia per l'altre. Necessites molt temps. Ara, si aquest ocell s'ha de revertir, diguéssim, no ho veurem efectes immediats en un any en vista. Perquè a més a més estem parlant de situació de molta gent jove, per tant, i cada cop els joves cada cop són més diferents internament. Per tant, s'han de produir moltes situacions i no podem esperar que perquè ara, per exemple, imaginem que els sous pugin molt, que difícilment pel que veiem succeirà, la gent comença a emancipar-se de cop. Sinó que amb el temps haurem de... L'emancipació és... Tant quan ha pujat com quan ha baixat, sempre ha estat unes pautes molt, molt estables, molt contínues. No trobarem pujades i baixades brusques de l'emancipació. Bé, és que ens hem equivocat al comptar-ho.
Exacte. Bé, també hi ha altres dades bastant curioses, que clar, a veure, si estem parlant de que dels 16 als 29 anys els joves de les Balears només s'han emancipat un 22,5%, aquests que ho han fet, com ho han pogut fer, deies abans, amb el suport de familiars, o si no, què, compartint casa, suposc?
Exacte, compartint casa. Sí, sí, clar, el que dèiem al principi, que la gent viu en lloguer, però que aquest lloguer no vol dir que paguis tu solet. Clar. O doncs, amb, segurament la majoria de vegades és en parella, compartint pis. De fet, quan comparem dades del règim de tinença dels habitatges de les persones joves actuals, per exemple, d'anys enrere, abans la majoria ho feien en compra, una petita part en lloguer, i després hi havia una cosa que eren altres tipus de tinença. Doncs aquests altres tipus de tinença cada cop són més importants, i dins el lloguer també han augmentat les formes atípiques del lloguer. O sigui, abans es pensava en lloguer menjar, marxar, això, sol amb la parella, doncs ara és compartint pis, residències d'estudiants, aquestes altres formes de diners poden ser vivendes que són les residències dels pares que deixen els fills, o al revés, perquè els pares marxen, se'n van a viure a la segona residència i deixen l'habitatge habitual al jove. Vull dir, clar, la gent, com que el mercat immobiliari és tan salvatge i cada cop és més impossible, la gent s'ha de buscar la vida d'alguna manera. I la major part dels joves volen emancipar-se més tard o més d'hora, perquè forma part del projecte vital de qualsevol persona en societats contemporànies. Per tant, la gent s'espavila com pot, i aleshores com pot, com que el mercat no ofereix alternatives, doncs tira dels recursos familiars, per exemple, o de les pròpies xarxes socials d'amics, coneguts, i encara que sigui una emancipació temporal, com a mínim és una emancipació.
Caram, o sigui, veiem que la nova tendència pel que fa a emancipació és això, no? Compartir despeses, compartir rendes amb altres amics o bé, amb qui sigui, per poder afrontar aquests preus de l'habitatge a la nostra comunitat.
Sí, i a la llarga esperada, doncs, que aquesta situació permeti una certa definir un projecte de vida més estable, perquè, clar, difícilment la gent pot estar compartint habitatge durant, posem, 20 anys. O sigui que, com a mínim, és una alternativa per sortir de casa als pares i tenir una primera experiència fora, diguéssim, de la dependència plena de la família.
Home, a Formentera on tenim un mercat de l'habitatge molt problemàtic perquè els preus del lloguer també són altíssims, aquesta situació que tu ara explicaves es reprodueix molt sovint, eh? O sigui, persones ben entrades en anys que passen de llarg la trentena que comparteixen habitatge perquè no hi ha una altra manera d'aconseguir un sostre.
Sí, a més, segurament molta gent d'aquestes pues, que s'ha emancipat torna a casa als pares, que abans, això també dèiem, si miréssim enrere amb el temps, el tema de les emancipacions fallides, o la gent que torna a casa als pares per emancipació, era una cosa estadísticament insignificant. Ara no hi ha estudis directament que ho reflecteixin, però sí que, per exemple, rasques una mica amb algunes, per exemple, el cens de població del 2011, que és l'operació més estadística més important, sí que veiem que hi ha un percentatge, no és homologable en tots els països europeus ni per totes les comunitats segurament, però molt important, de gent que ha tornat a casa als pares en algun moment, després d'haver estat vivint fora una temporada, i no sols per raons d'estudi. Perquè també és cert que quan t'emancipes i tens la universitat fora, segurament, doncs mira, comparteixes pis a la vila universitària o una residència, però clar, això sí és una emancipació que sempre s'ha produït. Però ara hi ha una emancipació de gent que ha marxat per algun motiu, per formar una família, no sé què, per feina, però que després algun dels elements aquests que sostenien aquesta emancipació s'ha trencat i ha tingut de tornar a casa als pares. Vull dir que aquesta idea que dèiem de continuïtat en la vida laboral, també en la vida personal també es produeix. O sigui, no és allò, marxo de casa, no sé què, i tot va seguint una pauta estable, sinó que és molt erràtica, o com deien allò, el líquid, no? Com deien el Baum en aquest famós, sí. Aquesta liquiditat també es produeix en les perspectives vitals de l'emancipació dels joves.
Per cert, pel que fa als problemes dels joves a accedir a aquest habitatge, els hi passa tant amb ells com amb elles o hi ha alguna variació?
A veure, en general les dones sí que tenen una situació la capacitat de renda més inferior per temes de salaris. També és cert que en el cas de les dones joves, i això es produeix tant a Balears com al conjunt d'Espanya, sempre, per una mateixa edat, sempre hi ha més dones emancipades que homes. La diferència es acostuma a rondar pues, els... doncs uns 10 punts o alguna cosa així, depèn, 8, 9... Bueno, però el que succeeix és que, per exemple, les dones joves hi ha més probabilitat de que s'emancipin en solitari. En canvi, els homes sí. Sempre les dones joves sempre fan emancipades amb una altra font d'ingressos. Sigui perquè formen parella, perquè bueno, hi ha elements que són elements molt diferents, però sí que la forma d'emancipació és relativament diferent, és que les dones poden emancipar-se una mica més perquè sempre van amb el suport d'algú altre. Cosa que amb els homes... és com si encara intentessin reproduir aquest model tradicional de l'home ha de mantenir una casa i no sé què, i no s'emancipa fins que ho aconsegueix. Les dones, en aquest sentit, sempre, doncs, ara actualment, o sigui, en el cas de la gent jove, sí que treballen més amb... O sigui, els temes d'activitat i atur són molt similars en aquesta tram d'edat. Més endavant, no. I, precisament, són els models aquests d'emancipació. Uns es fan més en solitari i les altres no tant.
Estem parlant amb en Jofre López, ell és sociòleg i autor de l'informe del Consejo de la Juventud d'Espanya. Ara estàvem xerrant específicament sobre el tema dels problemes a l'accés a l'habitatge a la nostra comunitat autònoma, i també abans tangencialment has parlat del tema de la sobrequalificació que afecta a més de la meitat dels joves amb estudis universitaris. O sigui, això què vol dir? Que un llicenciat, suposam, es troba fent una feina per sota del seu nivell acadèmic?
Exacte, sí. Això ho hem canviat en aquest informe perquè fins ara havíem considerat tota la població jove, però aleshores, per homologar-ho amb altres tipus d'estudis que es fan, hem considerat només la població amb estudis superiors i, a més, la població amb estudis superiors que no està fent cap tipus més de formació. Perquè, clar, tu pots estar fent estudis superiors i fer una qualsevol altra feina per pagar la part dels estudis. Clar, sí que seria una sobrequalificació, però seria una sobrequalificació potser comprensible, no? Perquè aquest treball que fas és només un treball secundari. Llavors, aquest element l'hem eliminat i surt d'aquestes xifres que tu dones, que de fet són molt similars als que es donaven abans, però que el que recullen ara és que la població jove amb estudis superiors té uns nivells de sobrequalificació molt més alts que la gent amb estudis superiors d'altres edats. I a més, curiosament, és una quota que es manté molt estable al llarg dels cicles econòmics. O sigui, aquest 50% i escaig, sí que a Balears ha pujat una mica més, però si mirem una perspectiva històrica, no és una cosa que com l'atur que ha pujat i baixa molt, sinó que sempre s'ha mantingut en nivells molt, molt, molt estables. Clar, és un fet curiós, o com a mínim nosaltres ho interpretem com una manera, un reflex de la precarietat laboral. Perquè, a més, hi ha gent amb estudis superiors acabats. O sigui, que no que els estigui cursant, sinó que ja els ha acabat. És un símptoma bastant evident del tipus de mercat de treball que tenim actualment.
Per cert, parlant del mercat laboral, la nostra comunitat ha estat tradicionalment receptora de molta migració, tant sigui des d'altres bandes de l'Estat com d'altres països. Això suposa que també es reflectirà pel que fa als joves, als menors de 30 anys, que venen a fer feina a la nostra comunitat.
Sí, hi ha una part de l'estudi que són les dades que diguem migracions internacionals i migracions internes. Migracions internacionals és la gent, doncs, òbviament, que se'n va fora del país, fora d'Espanya, i les migracions internes la gent d'altres comunitats que ve a Balears. I Balears és una població receptora, perquè encara que, diguéssim, estem dient que el mercat de treball és molt precari, clar, en comparació, per exemple, a altres comunitats en què el mercat de treball és pràcticament impossible, o sobretot per certs tipus de perfils, la gent es mou. Es mou més o menys, però s'acaba movent. I aleshores, això, de fet, hi ha una relació molt directa entre les comunitats que tenen un mercat de treball més actiu, això, Balears, Catalunya, Madrid, i les que no el tenen, que no estan a l'atur altíssim, és que aquestes perden població tant a nivell internacional com a nivell intern, i en canvi l'altre les guanyen. I això en aquest cas que estem comparant només mobilitat entre comunitats autònomes, perquè si féssim entre províncies o entre municipis, entre comarques o zones més petites, això encara ho veuríem de manera molt més clara.
Bé, doncs si ets jove a les Balears, pinten bastos, no? Hi ha alguna comunitat a l'Estat on l'accés a l'habitatge o el tema de la sobrequalificació està un poc millor?
Millor, a veure, entre els joves, clar, hi ha rànquings, però si comparem joves amb el col·lectiu de la població, no hi ha cap comunitat, diguéssim. O sigui, si un jove em vaig a viure, doncs, posem pel cas, a Madrid o a Extremadura, i allà ho tindrem fantàsticament bé. No. Cada comunitat té els seus inconvenients i, de fet, no és un problema específic de les Balears. Sí, cada comunitat té les seves singularitats, però l'emancipació dels joves és un problema que afecta el conjunt de les ciutats i que ara ja podem dir les ciutats contemporànies del món occidental. Sí que a Espanya, per exemple, si comparem amb altres nivells europeus, veiem que la taxa d'emancipació és molt més baixa, però gairebé tots els països europeus l'emancipació dels joves va baixant. O sigui, a vegades hi ha elements locals que influeixen, però la pauta, aquesta tendència, és una pauta molt, molt compartida. Així que, per exemple, aquí tenim problemes específics, doncs, que no tenim un estat de benestar molt fort, el perdó de lloguer social és pràcticament inexistent, el mercat de treball està com acabem de veure, però no hi ha cap dir... Aquí els joves estan perfectes i haurien de seguir aquest model, no. Perquè, per exemple, per Balears, allà a Madrid, sí que podem veure com comparativament el mercat de treball és molt més estable. Hi ha menys temporalitat, hi ha més creació d'ocupació, però què passa allà, com a Balears, que els preus dels habitatges, tant de compra com de lloguer, són pràcticament impossibles. Aleshores, la gent jove, per més que pugui tenir una feina, o una feina fins i tot estable, ho té molt complicat per emancipar-se abans dels 30 anys, i ho ha de fer més tard.
Per cert,
Extremadura, al contrari, els preus són molt baixos, però no hi ha feina.
Clar.
Ja, és un equilibri, no hi ha un exemple prototípic que podem dir, mira, aquí tot funciona molt bé.
Exacte, no.
No.
Quan no coixegem d'una banda, ho fem de l'altra cama. Bé.
Sí, exacte, sí. Que a vegades també va veure, aixecar una mica de vista i veure que els problemes que tenim nosaltres en els nostres territoris, Catalunya i Balears, no són problemes només exclusius nostres, sinó que es resolveixen a altres llocs i de maneres molt semblants.
Per cert, aquest informe del Consejo de la Juventud d'Espanya, va algun ministeri o alguna conselleria de comunitat autònoma perquè el puguin estudiar i potser reflexionar, i qui sap, potser algú se li acudeix alguna mesura?
Jo, pel que em consta, clar, jo no sóc el responsable de comunicació ni d'això, però sé que s'envia, per exemple, a tots els organismes oficials, biblioteques públiques, almenys a nivell provincial, i recordo, per exemple, que alguna vegada, quan van començar a fer l'observatori, va arribar a mans d'un ministre.
Sí.
I va dir, escolta, aquestes dades són inventades. I aleshores nosaltres van dir, no són inventades, són dades públiques del preu de supervi ministeri, per exemple, els preus de venda. Clar. Vull dir que l'avantatge o l'inconvenient d'aquests informes és que, clar, no podem reproduir segurament la teva situació ni la meva, perquè són casos individuals i cadascuna persona segurament no es trobarà identificada al 100%. Però d'altra banda són estadístiques que estan consolidades, que són oficials, i nosaltres el que fem és només analitzar-les des del punt de vista de l'edat. Podem dir que els salaris poden ser més o menys, que els preus de l'habitatge poden ser aquests que nosaltres, però que estem fets tots amb el mateix sedàs, la comparativa és la mateixa. Per tant, les conclusions, la validesa metodològica ve donada per les pròpies fonts. L'únic que fem nosaltres és recollir-les per joves. Quan això ha arribat a algun ministeri, primer ens han acusat o ens han dit que aquestes dades no són certes, i dic, mira, són certes perquè hem fet el mateix que feu vosaltres pel conjunt de la població, però per joves, i on no hi ha dades no les hem posat, perquè si t'hi fixes en l'informe hi ha dades, indicadors que no posem, perquè senzillament no són significatius a nivell estadístic. Per tant, aquí no hi podem fer res. I l'impacte que tenen, més que per les administracions, sobretot té molt impacte a nivell dels consells de la joventut a nivell local o autonòmic, perquè per ells serveix com un instrument per denunciar justament totes aquestes situacions que estem parlant ara.
Clar. Jofre López, sociòleg i autor de l'informe del Consejo de la Juventud d'Espanya, moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres i també us agraïm que feu ressò d'aquestes menys informes, perquè ja et dic que és una cosa que fem molt contínuament, però a vegades passa de llarg, a vegades apareix, però és un problema que no és d'avui ni d'ahir, sinó que fa molt temps que el tenim i que segurament continuarà una temporada encara.
Esperem que la mínima. Gràcies, Jofre.
Igualment. Moltes gràcies.